Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Jorge Fernández Díaz contra el mal. Aquest és el Sense Ficció.
Ara ho ha dit perfecte, Toni, veig.
Que podrem veure demà a TV3. Un documental que repassa les males praxis que es van dur a terme en l'època que el polític català, un català de Valladolid, com a ell li agrada dir, va estar al capdavant del Ministeri de l'Interior. Mirarem de fer-ne 5 cèntims, intentant no fer gaires spoilers amb el seu director, que és el periodista Iu Forn. Senyor Forn, bona tarda.
Senyor Clapés i audiència, hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos, senyor Forn. Bé, el documental repassa la trajectòria política de Jorge Fernández Díaz, un home que, de petit, alguns tenim o teníem la, en fi, l'aspiració a ser metge, a ser bomber, aquest diria jo, fins i tot a ser astronauta, però ell no, ell, expliqueu en el documental, que ja tenia el desig de convertir-se en governador civil, tot i que això té a veure... Sí, sí. Ell volia ser governador civil. Té a veure amb, amb el seu entorn i la seva família, no, Iu?
Sí. A veure, primer aclareixo. O sigui, s'està dient molt... El director... És que, a veure, jo dirigeixo aquest documental perquè tothom tenia feines a fer i llavors van dir, qui no sap fer res? Jo. Doncs van dir, doncs tu dirigeixes, que això acostuma a passar també a altres programes. Per tant, no, no té cap, cap mèrit, eh? Dit això, el Jorge Fernández, sí, sí, de petit, quan li preguntaven, de fet, però això ho ha dit ell, eh? Vull dir, quan li preguntaven de petit, tu què vols ser de gran, deia, jo vull ser governador civil, que realment és bastant curiós en un nen. I expliquem, doncs, des d'aquí fins a l'actualitat. El que sí que vull aclarir és que no és un... No és un documental sobre clavegueres de l'Estat, no és un documental sobre l'Operació Catalunya, i és un documental, sí, sobre Jorge Fernández Díaz, intentant retratar el personatge i intentant explicar per què ell organitza la guerra bruta, que no només és amb l'Operació Catalunya, sinó que hi ha el cas Kitchen, que ara està d'actualitat perquè està judicialitzat, etc, etc. Per tant, a qui busqui, que aquí explicarem, que jo crec que ja s'ha explicat en altres documentals, tot el sol, les clavegueres, l'Operació Catalunya, evidentment surt, però nosaltres el que intentem és explicar el personatge Jorge Fernández Díaz i a partir d'aquí entendre per què és ell qui organitza, perquè ell és qui organitza amb altra gent tot aquest entramat que afecta, doncs, Catalunya, afecta Podemos, etc, etc. O sigui, una sèrie de casos que es generen des de l'oficina sinistra, que també expliquem què és, etc, etc.
Toqueu, hi ha un moment clau en la vida de Jorge Fernández Díaz, que és el canvi personal i espiritual que el polític viu el 1991 durant un viatge a Las Vegas. Sabem, perquè sabem molt poca cosa d'aquell viatge, abans ho deia de si va viure un ressacón en Las Vegas, què és el que va passar, que a partir d'aquell moment Jorge Fernández Díaz veu una llum i diguéssim, fa un canvi en la seva manera de fer, amb els seus amics, fins i tot amb les seves converses?
Doncs ell és una persona, que ho expliquem al llarg del documental, una persona que de petit té una ambició política molt, molt important, i per això de petit deia, doncs vull ser governador civil, que amb un nen ja em dic que és una resposta bastant curiosa. Ell continua evolucionant políticament i després és apartat de... També ho expliquem, quan Aznar decideix apartar-lo del lideratge del PP de Catalunya, que és el que ha estat la persona que durant molt de temps l'ha dirigit, i decideix que la persona, Aznar, decideix que la persona que ha de dirigir el PP a Catalunya és Aleix Vidal-Quadras. I llavors, arran d'això, ell se'n va al famós viatge a Las Vegas. Nosaltres no entrem en el tema personal, és a dir, s'explica, hi ha gent que en el documental explica aquesta conversió seva, però és a dir, no expliquem si li va caure un llamp o què va passar, diguéssim, no? Però sí que en diverses aportacions de diverses persones, s'entén que ell de sobte té un canvi i fa un canvi radical, i a partir d'aquell moment doncs és quan ell condecora Verges, té un àngel de la guarda que li aparca el cotxe, Marcelo, etc, etc, que tot això va sortint per allà al mig.
A partir d'aquesta reconversió religiosa, Jorge Fernández Díaz és ja forma part entre, diguéssim, dins l'òrbita del que és l'Opus Dei, és membre supernumerari, i es veu amb la potestat d'actuar en pràctiques il·legals per aconseguir un gran objectiu, mantenir la unitat d'Espanya, costi el que costi. I això volia dir aplacar l'independentisme català, i després d'anys de carrera política i múltiples càrrecs, que en citeu un grapat, el 2011 aconsegueix arribar fins al Ministeri de l'Interior amb la presidència de Mariano Rajoy. I en aquest documental em feu referència a un altre que es diu El Colibrí del 2015, preguntant-se, que ell s'ho preguntava, per què Déu Nostre Senyor, l'havia posat al capdavant del Ministeri. I Jorge Fernández Díaz feia aquestes reflexions.
Fue un camino en el que la providencia se me manifestó de manera muy especial la mano y el corazón misericordioso de Dios. Dejémoslo ahí.
I en una altra entrevista, quan ja era ministre, Fernández Díaz explica que el papa Benet XVI li havia fet unes declaracions sorprenents sobre la unitat d'Espanya.
El diablo sabe los servicios prestados por España a la Iglesia de Cristo. Conoce la misión de España, la evangelización de América por España, el papel de España durante la contrarreforma, la persecución religiosa de los años 30 al pasado siglo. Todo esto me lo fue diciendo literalmente. Dice, el diablo ataca más a los mejores y por eso ataca especialmente a España y la quiere destruir.
Per tant, Iu, podríem dir que Jorge Fernández Díaz rep un encàrrec de Déu, o sí?
Sí, de Déu.
Per mantenir... dic perquè això explica moltes coses. I clar, a més queden molt ben explicades en el documental. Per mantenir la unitat d'Espanya... costi el que costi. I un dia, conversant amb Ernesto Ekaizer, li deia... clar, ara, a través del documental, que recomano molt, demà que el veieu, jo li preguntava a Ernesto, bueno, però aquesta persona ha fet il·legalitats, ha estat, diguéssim, a la banda, diguéssim, de cometre el que seria un pecat, no? I l'Ernesto em deia, sí, però és que ell no els considera pecats, ell considera que ha fet el que havia de fer perquè tenia...
Una missió
a fer. I potser aquesta és una de les explicacions de per què ha arribat a fer tot això, no?
Això és el que intentem... és a dir, entenent el canvi que ell fa, intentem explicar això, és a dir, perquè totes les coses tenen una causa. Tu pots fer-ho per ideologia, tu pots fer-ho perquè és la manera que tens de guanyar-se la vida, però no, ell ho fa convençut, és a dir, ell és fidel a Rajoy, i això li significa, quan Rajoy arriba al poder, que ell pot arribar a ser ministre de l'Interior... i això és la porta oberta a complir el que ell considera que és una missió de Déu. És a dir, jo crec que, ho dic mitja en ironia, mig seriosament, jo crec que si ell veu el documental avui, o li bueno, si li explica malament, però si el veu quan sigui, jo crec que es veurà, o sigui, veurà que efectivament és ell, i dirà, sí, sí, efectivament, sóc jo, efectivament, tinc una missió, o sigui, Déu Nostre Senyor m'ha assenyalat, jo haig de salvar Espanya, i per salvar Espanya, que això també apareix en el documental, hi ha un parell de frases bastant significatives sobre això, és a dir, el preu que s'ha de pagar és el que sigui, i a més, és que en aquest cas Jorge Fernández Díaz està convençut que ell és un enviat de Déu per salvar Espanya, i quan arriben al ministeri el PP comença a tenir bastants problemes de corrupció i tal. Ell el que fa, que també ho expliquem, i crec que fins i tot s'entén, perquè jo ho he entès, imagina't, tot allò dels comissaris, saps allò que no s'entén res, que arriba un comissari, tot això del Villarejo, a l'altre i no sé què, doncs això, ell arriba, tots els comissaris que hi ha, que els ha posat el PSOE, els fa tots fora i col·loca tot gent de l'Opus. És a dir, i també per entendre per què això funciona així, tenim gent de l'Opus que ho explica, o sigui, com és el funcionament de l'obra, que ells en diuen, I el que sí que és interessant que tenim una persona, que és la portaveu de l'Opus a Catalunya, que explica que de gent de l'Opus hi ha de molts tipus. Doncs aquí, en aquest cas, vull dir, de molts tipus, vull dir de moltes ideologies.
Sí, sí, que és molt transversal. Diu que hi ha gent de totes les ideologies.
El que passa que, en aquest cas, doncs va Jorge agafa tots els seus i munta allà, doncs, i tots actuen en base a una ideologia molt concreta des de tots els punts de vista, i Jorge, però vaja, és que passem fragments del documental aquest que citaves del Colibrí, i el que diu, ell està convençut que Nostre Senyor l'ha ungit, l'ha assenyalat, i li ha dit, Jorge, tira, i ell tira.
Clar, però anant més enllà, i ara ja entrant en el terreny de Jorge Fernández Díaz, a toro passat, clar, Jorge Fernández Díaz ha d'estar orgullós de que ell la seva missió l'ha aconseguit. Ha aconseguit, mitjançant totes les qüestions legals e il·legals que surten en el documental i que molts coneixen, la policia patriòtica, tot el que és la trama, per exemple, del cas Bárcenas, l'operació Kitchen, és a dir, a través de tot aquest seguit d'il·legalitats ha aconseguit la seva missió. Perquè, bé, del cas Bárcenas encara estem a les beceroles. Estem en un judici i, en fi, Bárcenas de moment és el que està a la presó. De la resta del PP, de moment, aquí poca gent n'ha quedat esquitxada. I pel que fa a l'Operació Catalunya, va aconseguir el que era la seva missió, que era la de frenar la independència de Catalunya, no?
Sí, sí. O sigui, des d'aquest punt de vista, ell aconsegueix el seu objectiu.
Per tant, està en pau, és el que em deia Kaiser. Ell està en pau.
Sí, ell està en pau. Claro. El que també, al final del documental, algú pot pensar que estem dient que, pobre, quin final, no? Bé, ell, l'Estat, ell creu que Déu l'ha ungit, l'Estat l'utilitza pel que li convé, i arriba un dia que Rajoy interessa que caigui en desgràcia perquè el tema de la corrupció del PP, igual que passa amb el rei, que per això ha d'abdicar, és a dir, arriba un punt que l'Estat agafa tot, o sigui, agafa el pollastre a l'ast i quan ja s'ha menjat tot el d'allò, escupa l'os. Doncs, al final, Jorge Fernández Díaz ha estat escupit com un os, que per això acaba jutjat.
Que, per cert, m'he quedat amb una frase que m'ha agradat molt, que diu Carles Quílez en aquest documental, que explica que un guàrdia civil de la Brigada d'Informació un cop li va dir «El Estado es cruel y es despreciativo». Sí. I ho torna a repetir dos cops, no? Volguem dir que l'Estat, com a estat, agafa la gent, la utilitza i quan ja l'ha utilitzat la deixa el que dius tu, no? La deixa anar com els ossos d'un pollastre a l'as, que seria el cas.
Una mica l'espoiler, que l'espoiler del documental en el fons el que volíem explicar era això. O sigui, un senyor que es creu ungit per Déu, que es creu assenyalat, fa una cosa convençut, l'Estat diu, tira, pa'lante todo. I quan ja ha fet el que va, perquè, fixa't, això que deies tu, el cas Bárcenas, ja veurem com acaba. Ja veurem com acaba, perquè és que, en tantes coses, el disdú ja no li van poder fer de tot. O sigui, les putades que li van fer aquell disdú on hi havia tots els comptes del PP, no? O sigui, el van ratllar, li van fer de tot. O sigui, només faltava que el fotessin amb àcid sulfúric. Com acabarà això? Doncs ja veurem. Com acabarà el cas Kitchen? Doncs ja veurem. Ell va fer la seva... Va ser, fins a un cert moment, ell fa la seva feina, i la fa bé. I arriba un dia que diu, bueno, aquest ja està, ara en tenim un altre. I és el mateix cas de Villarejo.
Sí, sí, però...
En parlem tangencialment en el documental. És un senyor que comença a treballar en l'època de Corcuera. O sigui, aquest senyor ha treballat a totes les administracions, i era el senyor, i ho expliquem en el documental, que quan arribava el nou ministre deia, mira, bé, el chico que nos lleva las cosas feas es este, i apareixia Villarejo. El que passa que Villarejo arriba un dia que comença a gravar-ho tot i fa una fortuna, i és clar, que també ho expliquem al documental, hi ha una sèrie de policies que estan en aquesta trama, però que no roben. O sigui, poden fer el que tu, totes les irregularitats, que això també ho explica el Carles Quílez, cometen totes les irregularitats que tu vulguis, el que sigui, però no roben, i veuen que Villarejo fa coses molt estranyes, i aquí comença la guerra de comissaris, i per això es graven al despatx de Jorge Fernández Díaz, el famós de Alfonso i tota aquesta història, que realment, tot plegat, quan, és a dir, quan tens la composició en el cap, i que el documental ajuda a tenir la composició, una mica posant en ordre, te n'adones del que has estat vivint i dius, hòstia, enquadra tot i realment, noi... Mm.
Crec que el documental ajuda molt, perquè hem vist molts documentals, però aquest sí que t'endreça tota la seqüència del que ha passat, tant amb l'Operació Catalunya com amb el, que, amb el cas Kitchen, perquè tot apareix del mateix lloc, no? Per no avançar més coses del documental, que, repeteixo, recomano molt veure des de a partir de demà, una de les coses que sí que em sorprenen és que arribi un ministre i faci l'escabatxina que fa de comissaris i policies amb un cos tan delicat com és el cos de la seguretat a Espanya, no? És a dir, que el ministre de l'Interior faci i desfagi, ho dic per Jorge Fernández, i estic segur que ho fan els altres també, no? De que facin i desfagin i que es pim, o sigui, que es carreguin a un grapat de càrrecs importantíssims per posar els seus.
Tota la cúpula.
És brutal,
és
que això no hauria de ser així, perquè seria la manera...
Però
però és que seria la manera de mantenir un control entre el que fa el que arriba i el que marxa, no? És a dir, ha de ser un cos independent. No, aquí el ministre que arriba posa els seus i treballa en parell, que és el cas que expliqueu amb Jorge Fernández i que vull entendre... Espera, estic segur que d'altres ministres de l'Interior, com en el seu dia Rubalcaba, passava el mateix.
Perquè cadascú que arriba canvia la seva administració i col·loca els seus.
Però això passa amb l'educació.
Quan arriba un govern que fa una nova llei d'educació que anul·la l'anterior, i així algun dia hi haurà una educació, sí, suposo que sí, i algun dia hi haurà una policia professional, dic a nivell cúpula, la gent que treballa, que està en el dia a dia. Però, clar, els comandaments doncs es col·loca per... Bueno, és que en aquest cas...
Per simpaties.
Sí, però fixa't, en aquest cas que comentes, no és que només fossin afins al PP, que dius, bueno, que col·loquen la seva gent, va, doncs no es deuen fiar dels altres, perfecte. Si no es fien dels altres és perquè es pensen que eren socialistes, perquè venien de l'administració del PSOE, no? Però és que no, és que els col·loca tots de l'Opus. O sigui, col·loca tota la seva gent en funció de la seva... no només ideologia, sinó ideologia concreta. I diu, tota la cúpula, qui són? Doncs Villarejo i companyia, però després tots els altres, tots els càrrecs executius, van allà a complir una missió, és a dir, dius, bueno, si funciona així, doncs sí, és que funciona així, lamentablement, i continuarà funcionant així.
O sigui,
quan se'n van uns, entren els altres.
Clar, però per això et dic que és una de les coses que a mi em van sorprendre d'aquest, bueno, moltes, el testimoni també protegit que teniu, és a dir, hi ha un grapat de coses, però una de les coses és aquesta, és a dir, arriba aquí un ministre i canvia a Déu, o sigui, a Déu no, perquè no el vol canviar, però vull dir que, excepte Déu, els canvia tots, o sigui, em va deixar perplexa, i ara quan arriba el nou ministre, pues, torna a canviar-los a tots els càrrecs essencials, o sigui, és d'aquestes coses que te n'adones pel bé de la democràcia no pot ser bo de cap manera de carregar-te tots els, perquè aleshores no hi ha cap mena de control sobre el que fan uns o fan els altres, arriben els seus i passa el que passa amb les polítiques de Jorge Fernández Díaz. En fi, us recomanem molt aquest documental demà a partir de les 10, no?
A partir de les 10, sí.
Jorge Fernández Díaz contra el mal.
I una cosa que... Hi ha un parell de cameos que jo us recomano que estigueu atents, perquè hi ha un parell de cameos interessantíssims.
Per cert, volies fer èmfasi a la de gent que no ha volgut participar en el documental, no?
Sí. A banda que hem tingut... a veure, en el documental, a l'inici expliquem la manera en què s'organitza el Ministeri amb Jorge. A part que ell té una missió divina, ell organitza seguint el model que va seguir Jacques Chirac a França, que és el model que tota la vida s'havia fet a França de guerra bruta, amb la diferència que afegeixen els mitjans de comunicació. És a dir, tu pots llançar porqueria contra algú, però en aquest cas la innovació, i que després s'aplica a Espanya degut als contactes que hi ha entre els dos ministeris de l'Interior, que recordem, a més, que Manuel Valls en aquell moment és el ministre de l'Interior francès, i que li dona una medalla, ho expliquem també a Jorge Fernández Díaz, doncs bé, tota aquesta manera de funcionar, volíem que ens ho expliqués gent de França, i no hi ha hagut manera. Hem parlat amb moltíssima gent i no hi ha hagut manera, perquè el comissari que se m'ha encarregat tot això, que és un senyor que es deia Yves Bertrand, que va morir en estranyes circumstàncies, no m'ha aconseguit que França, mira que hem parlat amb gent, no hem aconseguit que ningú acceptés parlar. I pel que fa aquí, doncs ha parlat, ell no ha volgut intervenir, cosa que jo entenc perfectament, perquè deu pensar que farem un documental per destruir-lo, i efectivament no és el cas, però és que del seu entorn no ha volgut ningú. Alguns ni ens han contestat, altres han contestat amablement, educadament, dient que no volia intervenir, i això, evidentment nosaltres ho respectem, però m'ha sorprès que ningú hagi volgut, diguéssim, sortir defensant la seva part, que és el que a nosaltres ens hauria agradat. Que algú sortís dient, no, és que aquest senyor, doncs, que parlés... A veure, de fet, ningú parla malament d'ell. Nosaltres descrivim, o sigui, hem anat a buscar persones que ens descriguin la situació. Però, clar, la situació era la que era. I, per tant, el que surt descrit, a alguns potser no els agradarà que s'expliqui, també.
Sí, però vist des del punt de vista de Jorge Fernández Díaz, si veu el documental, jo crec que li agradarà, perquè al cap i a la fi, mira... Vaig aconseguir la missió sí. que jo tenia.
És que jo penso que quan si l'arriba a veure, dirà, és que aquest sóc jo, efectivament,
clar,
perquè és que per ell és que està convençut.
Per ell és un èxit.
És que està convençut, sí. I al final, com que, clar, al final, doncs el que passa, que també hi ha una frase que jo recomano molt al final de la Montse Nebrera, que havia intentat sí, ser líder del PP a Catalunya, sí. I expliquem tot el que va passar allà amb Jorge Palmig, Alicia Sánchez Camacho i tal, també diu alguna frase que jo recomano que pareu bé l'orella perquè és interessant.
Doncs la pararem. La pararem. Iu, moltíssimes gràcies. Una abraçada molt
gràcies
forta.
Gràcies a vosaltres.
Demà pendents a partir de les 10. Amb el documental, aquest Ciència Ficció. Ho he dit bé ara?
No, ha dit ciència, és
sense ficció. Sense ficció.
Però bueno, no passa res.
De Jorge Fernández Díaz contra el mal. Serà demà a les 10, i ara el que fem és una pausa, i tot seguit parlarem amb Montse Vidal, entre d'altres coses, dels premis RAC 105.